Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Comprar un habitatge usat a Sant Cugat costa de mitjana 584.000 euros. Llogar-lo, 1.427 euros al mes. El salari de referència que fixa l'àrea metropolitana de Barcelona per garantir una vida digna se situa al voltant dels 1.528 euros mensuals per al conjunt de la metròpolis i s'enfila fins als prop de 1.900 per a una persona sola a Barcelona. A Sant Cugat, on el cost de l'habitatge és significativament més alt, aquest llindar se situaria per sobre dels 2.100 euros mensuals. La comparació és clara. Per qui viu de lloguer sense compartir despeses, el cost de l'habitatge absorbeix pràcticament tot aquest salari de referència. El problema no és tant la manca d'ingressos agregats com la seva distribució. Sant Cugat és un dels municipis amb la renda per llar més alta de Catalunya, però aquesta riquesa no es reparteix de manera uniforme. En aquest context, l'habitatge ha deixat de ser una despesa assumible per a moltes llars i s'ha convertit en un factor central de pressió econòmica. I Sant Cugat se situa en la cinquena posició del rànquing de municipis de Catalunya de més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevada, amb 30.434 euros l'any 2023, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Al capdavant s'hi ha situat per primera vegada l'Ella, amb 35.425 euros, seguida de Matadepera, que cau a la segona posició. I el Teatre Auditori Emma Vilarasau ha acollit aquest dijous la celebració del Dia de les Esquadres 2026, una jornada que ha servit per reconèixer la tasca dels agents dels Mossos d'Esquadra, de les àrees bàsiques policials de Sant Cugat i de Rubí i Castellbisbal durant el darrer any. I l'activitat de la bugaderia industrial F. Papiol a la Floresta està causant molèsties als seus veïns des del passat mes de setembre. Així ho han denunciat al Consell de Barri, celebrat aquest dimecres al Centre Social i Sanitari. Diversos veïns s'han queixat del soroll constant que produeix aquesta empresa, tant per culpa de la maquinària com pels generadors que ho mantenen en funcionament des de ben aviat al matí i fins al vespre. Comencen entre les 5 i les 6 del matí i acaben entre les 7 i les 8 del vespre, de dilluns a diumenge, sigui Nadal, Setmana Santa o el dia que sigui, ha explicat Marta Artigas, una de les veïnes afectades. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com estem? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, 91.5 de la FM. Ja sabeu, la nostra aventura radiofònica, la nostra aventura on ens agrada tant recordar talls que ja han passat de ràdio. I per recordar aquests talls i perquè puguin sonar per antena necessitem el nostre company d'aventures, l'Esteve Llop. Esteve, què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més amb tu i amb tota l'audiència per a recuperar aquests talls radiofònics tan interessants. I parlar del nostre mitjà i recuperar alguns moments, tornar-los a viure. Alguns, però, dels que us portem avui, nosaltres no els hem viscut senzillament perquè érem molt petits. Començarem amb un tall del dia 8 d'octubre del 1976. Aquell dia hi va haver un projecte molt interessant que es va anomenar Antena 5, en el qual les principals emissores comercials de Barcelona van emetre en dúplex. Dúplex vol dir que totes les freqüències emeten exactament el mateix en el mateix moment. Aleshores és com, diguem, ampliar tota la senyal de totes les freqüències principals de les emissores comercials perquè soni el mateix per totes elles. Això és una cosa que, evidentment, hi ha sempre conflictes d'interessos, hi ha també els anunciants, etcètera, etcètera, que no podrien entendre que això passés de forma sovint, però sí que va passar en un parell d'ocasions i una va ser aquesta, 8 d'octubre del 1976. Anem a escoltar-ho.
Por primera vez y en directo, las cinco emisoras comerciales de Barcelona producen y transmiten simultáneamente un mismo programa radiofónico.
Radio Barcelona, Radio España de Barcelona, Radio Juventud, La Voz de Cataluña, Radio Miramar y Radio Peninsular presentan...
Antena 5.
A las 12 y 31 minutos del viernes 8 de octubre de 1976, reciban nuestra más cordial bienvenida. Les saludan, conjunta y mancomunadamente, cinco emisoras de Barcelona. Las cinco emisoras comerciales de Barcelona. Les habla, en definitiva, la radiodifusión barcelonesa. Todos los profesionales juntos, técnicos, informadores, especialistas, radiofonistas, por vez primera, todos los oyentes también de la ciudad condal, cualquiera que sea su punto del dial más frecuente o solicitado, hoy, a esta hora, y hasta las 2:30 de la tarde, y también esta noche desde las 8 hasta las 10, escuchan un mismo programa, Antena 5. Presumiblemente, tal vez unos 2 millones de oyentes estén pendientes de este programa en toda Cataluña y su área de influencia, divulgado a las ondas por Radio Barcelona, Radio España de Barcelona, Radio Juventud La Voz de Cataluña, Radio Miramar y Radio Peninsular. El acontecimiento nos une a todos los radiofonistas y a todos los oyentes en las vísperas de las segundas jornadas nacionales de la radio, cumpliendo fielmente nuestro mensaje de la radiocomunicación. Nuestro colectivo común será, en cierto modo, un homenaje al medio radiofónico, una simbiosis de ideas y sentimientos, y un abrazo entre profesionales.
La Maroteca de la Ràdio.
Que bonic, poder escoltar aquestes paraules amb aquesta pompositat, perquè jo crec que l'ocasió s'ho mereixia, sí. I poder parlar del mitjà com un lloc comú, no?, de trobada, de cohesió, perquè, evidentment, en el món privat i comercial, també en el món públic, pel que fa a la publicitat, al final cadascú mira per ell, mira pels seus interessos, com és lògic, no? Però, diguem que ajuntar esforços per un objectiu comú, com va ser, per exemple, la televisió olímpica, no sé si ho recordes, Televisió Espanyola i TV3 van unir esforços per poder oferir el mateix producte a través d'un mateix canal, en aquest cas em sembla que era TV2, si no recordo malament, però...
I es va crear Canal Olímpic.
Exacte, exacte. Mm. I, de fet, aquí també va passar el mateix a la ràdio, crec que era Ràdio 4, no sé si també hi havia Catalunya Ràdio, no recordo això ara, ho tinc una mica difós, però crec que en Franzino va estar en aquells moments a Ràdio Nacional forjant aquesta estratègia d'unió, d'esforços per poder oferir la millor cobertura informativa possible, no? Per tant, em sembla que és destacable poder escoltar aquest tall que ens ha proporcionat Albert Malla des del seu Una vida de ràdio. I ja que parlem d'una vida de ràdio, que et sembla escoltar un tall inclòs en el seu capítol 126. L'Albert Malla, doncs, com a personatge conegut i històric de la ràdio des dels anys 70, ha tingut diverses entrevistes que li han fet en diversos mitjans, i n'hi ha una que li va fer el diari El Periódico, que jo recordo haver llegit en el seu moment, i ell mateix en parlava en el seu Una vida de ràdio.
Una vida de ràdio, Albert Malla.
Els últims 8 anys, des que vam acabar l'última edició de Barcelona és Ràdio, quan encara era un programa privat el 2008, hem anat guardant arxius d'àudio inèdits que anàvem descobrint o que anàvem aconseguint, i també alguns retalls relatius a la ràdio, per si algun dia ens decidíem a ampliar aquest singular programa. Hem recuperat un retall del Periódico del 7 de febrer del 2010, un article anomenat Des de lluny, que signava Boban Minic i que es deia Ràdio, ne ràdio, és vira, ti ràdio, que en bosnià ve a dir treballis o no, la ràdio no para. I deia Boban, vaig recordar la rima mirant un reportatge d'Haití en què es veia la Creu Roja repartint milers de petits aparells de ràdio als espantats i confosos ciutadans de Port-au-Prince. al no necessitar llum ni tan sols piles, les recarreguen fent girar una palanca. Els aparells van fer que la ràdio tornés a guanyar la batalla com el mitjà de comunicació més democràtic. Com que l'usuari no necessita saber llegir i la pot portar a la butxaca enmig del caos, la ràdio es va convertir en la brúixola que guia els perduts fins als punts on es reparteix el menjar, on s'ha muntat un hospital o on s'enterren els morts. Em puc imaginar la importància de la ràdio a l'infern d'Haití, perquè els ciutadans de Sarajevo van viure una situació semblant durant el llarg setge. Sense llum, la tele no es podia veure, ni tampoc encendre els ordinadors. Els mòbils encara no s'utilitzaven. La majoria de les línies telefòniques es van tallar i la gent tancada als refugis no podia saber què passava als carrers. Sentia les explosions sense saber a qui li ha tocat ni què els havia passat als seus, que vivien a escassos metres. Nosaltres no vam tenir els aparells que funcionen sense piles i per això, quan s'acabaven les bateries, començava el drama. La ràdio va ser l'única font d'informació sobre l'ajuda humanitària. Els punts vigilats pels francs tiradors, els bombardejos, els morts i els ferits. Avisava els bombers que moltes vegades no tenien cap altra font d'informació dels incendis provocats per les bombes incendiàries. Fins i tot alertava els defensors dels intents de l'agressor de trencar alguna línia de la defensa. Entre molts casos, recordo que un dia jo mateix em vaig assabentar d'un fet i vaig avisar en el meu programa que al 15è pis d'un gratacel hi havia un home gran amb la mobilitat reduïda que ja no tenia ni aigua ni menjar ni possibilitat de comunicar-se amb els altres. En 5 minuts va aparèixer un veí que evidentment tenia piles. El va ajudar i d'aquesta manera potser li vaig salvar la vida. Per totes aquestes raons, al veure els haitians amb els aparells enganxats a les orelles, em vaig sentir orgullós que una vegada, encara que fa molt de temps, vaig pertànyer al món de la ràdio. Ràdio, ne ràdio es vira, ti ràdio. Treballis o no, la ràdio no para. Aquest va ser l'article que Boban Minic va publicar a la secció Des de lluny del Periòdico de Catalunya el diumenge 7 de febrer del 2010.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Anem a fer en directe la fe d'errades i és que jo estava fent referència a una entrevista que li feien al periòdico Albert Malla. No és correcte, com podeu veure. El que hem estat escoltant és una opinió de l'Albert Malla sobre la importància de la ràdio a partir d'un article del periòdico que parlava doncs, d'aquests petits fets quotidians que ens porten a comprovar una vegada més la importància d'aquest mitjà, perquè arribant molt lluny amb un aparell molt senzill, doncs es poden fer moltíssimes coses. I quan se'n va la llum, estàs dins d'una guerra, però tens un transistor, tens molt de poder a les mans, no? I estàs connectat amb el món, i això hi ha pocs mitjans que ho puguin fer. D'acord que hi ha internet, això avui dia s'ha de tenir en compte i és força diferent, però la ràdio és molt potent, ho segueix sent.
Sí, mira, ho acabes de dir, per exemple, Guerra i Ràdio, doncs, la pel·lícula, que ho escenifica plenament, Good Morning Vietnam, mítica pel·lícula de la història d'un locutor de ràdio que anima les tropes durant la Guerra del Vietnam.
Així és, així és.
Així és. Jo volia parlar també del tema, fer un petit apunt d'allò que parlàvem de la fusió d'emissores, i en aquest cas el que va passar, no? Com bé deies a l'inici dels Jocs Olímpics. La radiofusió va ser per part de Televisió Espanyola a àmbit nacional i Televisió de Catalunya a l'àmbit autonòmic. Val? Es va fer així. Tot això es fusiona amb l'ajut també de la Unió Europea de Radiofusió. I això és la senyal que s'emetia per tot el món.
Això pel que fa a l'emissió, pel que fa a la producció, el que van fer va ser unir esforços, és a dir, tots els professionals de les dues cadenes estaven junts. Per tant, això és el que em sembla més rellevant, no?
Es parla d'una plantilla de 3.083 professionals.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí. I en el cas de televisió, que ho havies comentat, sí, molt, molt simple, era la 2, efectivament, que s'encarregava de fer a nivell nacional tota l'emissió de Jocs Olímpics, i a Catalunya es crea el canal olímpic, que jo deia que aprofitar la freqüència del canal 33 per fer la difusió doncs, a nivell de català.
Molt bé, doncs fet aquest apunt, seguim parlant de ràdio i ara anem a un dia mundial de la ràdio. Avui parlarem del nostre mitjà com a tal i viatgem concretament el 13 de febrer del 2015 al matí de Catalunya Ràdio, que va dedicar un especial molt interessant a la ràdio.
El dia mundial de la ràdio al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Quarts de nou del matí, perquè dir-vos quina hora és una de les funcions de la ràdio, dir-vos què passa també i sobretot dir-vos què passa de diferent del que considerem que és el que heu de viure amb una certa normalitat. Quantes coses heu viscut per la ràdio? Moltíssimes, segur. Cada dia us acompanyem, us mirem d'explicar notícies, històries, però segur que hi ha algun dia que recordeu molt. Això hem estat discutint aquests dies amb els companys de la redacció del Matí de Catalunya Ràdio. Però avui us volem escoltar a vosaltres. Entreu a les nostres xarxes socials. Voteu entre els 5 moments que us proposem al Twitter i al Facebook. També ens podeu dir altres moments que us vinguin al cap, a les xarxes o trucant-nos directament, com feu sempre que ens necessiteu, al 93207474. Quin moment de ràdio recordeu? Històric, divertit, curiós? Ens encanta fer servei. Perquè quan fem servei és quan aquest mitjà, la ràdio, té més sentit. Heu dit que d'això anem de dir moments de ràdio pura, companys, sí. Àlex Bosch i Laia?
Sí.
Són aquells moments en què pràcticament la ràdio esdevé el mitjà predilecte per informar-se, perquè, per exemple, algú ha quedat aïllat al mig d'un temporal de neu o que hi ha hagut una gran apagada. Moments en què la ràdio, el transistor o la ràdio del cotxe es converteix en la manera de poder buscar informació.
En el transistor, en les piles, són aquells moments en què els periodistes fem això.
Com t'agrada estripar papers,
m'encanta. I ens mobilitzem per fer ràdio de servei. Necessari, estan passant coses, eh?
I una d'aquestes vegades va ser un especial que per a Catalunya Ràdio té un significat especial. Va ser el 8 de març del 2010. Recordem l'episodi de nevades en què Catalunya va quedar col·lapsada.
Sí, a veure, el dia comença tapat, fosc, comença al migdia, cauen flocs de neu, la cosa es complica, carreteres tallades, apagades de llum, i a Catalunya Ràdio ens mobilitzem.
Moltes complicacions pel temporal de neu i vent que afecta gairebé tot el país. Unitat mòbil al Departament d'Interior. Quines són les recomanacions?
Bàsicament, tres recomanacions. No circular per la Nacional 2 ni la...
Tu treballaves aquell dia, Àlex?
Sí, jo vaig tenir l'honor de fer l'últim butlletí de Catalunya Informació abans que féssim antena conjunta. És a dir, que la notícia era tan grossa en aquell moment que Catalunya Ràdio i Catalunya Informació van decidir fer per un únic canal tota la informació que podíem.
Això és el que fem ara sempre que passen aquestes coses. L'altre dia també ho vam fer.
Jo recordo exactament que estava a 4:45 de la tarda a un pis per sobre, mirant com començava a nevar, la Diagonal plena de neu i pensant...
I fent fotos, eh?
Sí, fent fotos.
I això va rebre reconeixement, no?
Sí, a veure, és d'aquestes feines intenses de gairebé 24 hores de ràdio i vam rebre el reconeixement d'un ondes a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, eh?
I a més aquest any ens ha tornat a passar, perquè fa uns dies, el 4 de febrer, vam viure una situació no tan important com aquella, però sí que va tenir sentit parlar de ràdio i reivindicar el servei que fem des dels mitjans públics.
Vam tornar a fer allò que ens agrada tant.
Va, ara ja.
I vosaltres, els oients, vau omplir l'antena de Catalunya Ràdio i és que havia de ser vostre aquell dia.
Estem aquí tirats, aquí a la Plana Novella, on hi ha el monestir budista. Estem incomunicats, no puguem ni entrar ni sortir.
Com ho tenim per Ripollet?
Bueno, per Ripollet està nevant, però quan he passat per Sant Cugat, la nevada era molt forta.
Bon dia, Mònica. Entra des de Mora fins a Amposta,
sí?
Fins a Rasquera, flocs bastant grans.
Ja va estar nevant.
I una cosa semblant va passar al juliol, ens hem anat una mica més enrere.
Sí?
El 23 de juliol del 2007 ja hi va haver una apagada important a Barcelona, va haver-hi més de 300.000 usuaris sense llum. Molta gent recordarà ple estiu amb sequera informativa, però va passar allò que de sobte s'apaga la llum a tota una ciutat com Barcelona. Diuen que una gran ciutat no és una gran ciutat fins que no pateix una apagada.
La Laia Claret i l'Àlex Bosch reivindiquen el que ells anomenen els moments de ràdio pura, que competeixen naturalment amb els moments esportius. Quin moment esportiu hem triat, Carles Pasqual?
Doncs mira, de moment et presento una safata dels que podríem haver...
Safata, Carles
Pasqual. Al damunt de la taula.
Tocarà Fosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Fosco, farà Vaquero, pica Koeman! Gol!
Gol! No tothom té la sort de viure... Doncs el que estic vivint jo i
i realment sí que sóc un privilegiat, no?
Jugadors, toca Berardo, ha salvat el porter, ha matat, gol, 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 Pizzi, 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 che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, 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 son macanudo, quin gol, quin gol, Murri, 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 hasta el Murri Tamudo, quin gol, mare de Déu senyor, si no ho veig no m'ho crec, si no ho veig no m'ho crec.
1992, a la ville de, en de moment, a la ville de Barcelona, Espanya.
Segurament tots aquests sons sí, que marquen l'imaginari col·lectiu de tots els que estem al damunt.
Triar-ne un és molt difícil, Però hi ha dies, Marta Prat, en què senzillament no anem a dormir.
Sí. Te'n recordes quan ens van dir heu de començar no a les 6, ni a les 5, a les 4.
A les 4, el referèndum d'Escòcia. Escolta, però què volies fer allà?
No, no.
Fer ràdio, no?
Desperta Catalunya, desperta Escòcia, són les 4. Som al matí de Catalunya Ràdio.
Són les 4. Hola, què tal?
Crec que has batut rècords, eh?
No, home, vam fer de 4 a 1. Un pim-pam. Va ser un pim-pam.
Són les 4, hem decidit posar-nos-hi més d'hora, perquè això està molt emocionant. Realment, una nit com aquesta només és comparable amb el que seria la nit del 9 de novembre. Què ens diuen fins ara el recompte? Que és molt petit encara, per tant, poden passar moltes coses. Ens diu que Escòcia
va ser un moment.
No a la independència.
Va ser un moment xulo, molt interessant.
Per fi hem tingut accés a la franja de Gaza vetada per la premsa internacional durant tota l'ofensiva israeliana. Després de recórrer més de 1.000 quilòmetres travessant tota la península del Sinaí, vam arribar a la banda egípcia de Rafah.
I per què aquest?
Doncs mira, aquest, perquè és la Jenny Lozano entrant a la franja de Gaza. Doncs perquè darrere d'això hi ha molts dies d'espera, molts quilòmetres de viatge recorreguts, però en canvi al moment de ràdio, al moment de ràdio és quan ella creu a la frontera i diu ei, ja he pogut entrar, estic aquí, no? Perquè és un moment també molt especial perquè allà no hi ha una gran feina periodística, sinó que simplement ella es posa allà i descriu el que veu, no? I això moltes vegades té molt més ressò que no pas potser un reportatge que s'està preparant durant setmanes i setmanes i setmanes, no? I perquè són moments molt viscuts per part del periodista que està allà i jo em puc donar testimoni, no? No saps qui t'escolta, això pot estar passant potser a les 3 de la matinada, que poca gent escolta la ràdio, però en canvi per tu aquell moment és un gran moment.
Però a les 9 del matí, que són ara d'aquest matí de Catalunya Ràdio, també volem recordar aquells programes que ens fan somriure. En Sílvia Comet, per favor, que aquesta casa ha fet programes que cada migdia ens han fet riure molt, eh?
Mítics, històrics, sensacionals i inoblidables.
Per on comences, Sílvia?
Doncs mira, si l'Àlex i la Laia presumien d'explicar moments de ràdio pura, el Domènec i jo explicarem pura ràdio. I a veure, només escoltant aquesta sintonia, jo crec que ja ho diem tot.
Grandíssim programa de ràdio, pasta gansa. I podia durar
enorme
aquesta sintonia si no arribava el Miquel. Miquel Calzada, Mikimoto.
Doncs era el concurs de preguntes i respostes del migdia, d'una a dues, com tu deies, el conduïa Miquel Calçada Mikimoto, i va ser durant 10 anys gairebé, entre 1988 i 1997. Cada dia ens regalàvem històries com aquesta.
En aquells dies, Sant Nicolau Pistola i els seus deixebles
imperdibles els guions del pasta gansa.
24 de març de 1995, estimada Chelsea Clinton. A vegades és difícil ser una dona.
Imperdible.
Imperdibles. I els que ens hem deixat, eh?
Sí,
perquè
sí, però
ens ha creat el somriure aquesta setmana recordant els contes del nano zombi, que deia ell, el diari d'una noia del Putxet. Això, un programa mític, marca de la casa.
La Maroteca de la Ràdio.
Ràdio, my ràdio.
Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Quins moments de ràdio, més brutals. M'agradaria destacar una qüestió. que es deia aquí al final, que és que un minut de ràdio pot portar al darrere una feina brutal, ingent. Mm. I això no ho sembla. Per exemple, nosaltres aquest programa el fem, entre cometes, de forma força improvisada. Si us heu fixat, abans parlava jo d'un tall que no era exactament el que jo pensava que era, tot i que s'hi assemblava, però s'ha hagut de preparar abans, s'ha hagut de cercar, s'ha hagut d'editar, s'ha hagut de més o menys indexar, i tot i que normalment no tenim guió, en el cas que el féssim, això també comporta temps. Per tant, un minut de producció de ràdio pot ser que siguin 4 o 5, perfectament. Aleshores, crec que és important posar això de relleu, perquè el fet d'estar davant del micròfon vol dir que abans has de saber què has de dir, abans de punxar un tall has de saber, primer l'has de seleccionar, també has de posar un tros, potser en el nostre cas no cal, ni molt menys perquè no és l'objectiu del programa posar talls sencers, o per exemple el que hem escoltat aquí, no? Un tall d'un dia mundial de la ràdio a Catalunya Ràdio, que es parla de ràdio, doncs agafem una selecció de talls, i clar, fer aquesta selecció costa moltíssim.
Sí, és una feina, és la preproducció, no? S'ha de buscar. Primer has de pensar què vols. Sempre fas una búsqueda una mica així general, a veure què va sortint. No oblidem que, clar, com a oients de ràdio també estem pendents relativament del que està passant, sobretot a les emissores que més escoltem. Però després sí que hi ha una búsqueda de dir, vaig a buscar talls, a buscar coses, a veure què va apareixent, i a partir d'aquí doncs valorar si sembla interessant i posar-ho en antena. Però com bé dius, un cop ho trobes, doncs l'has d'agafar, l'has d'enregistrar digitalment, pot ser un àudio que formi part d'un vídeo de YouTube, i tenim doncs maneres de capturar aquell àudio només amb un MP3 que després s'edita, i tu t'encarregues doncs aleshores de tot això, de pautar-ho, editar-ho i posar-ho en el lloc correcte perquè soni, i després parlar-ne. Jo crec que el fet de que sigui un programa no guionat ens dona, no vull dir la paraula frescura, perquè hi ha programes guionats que sonen molt frescos, però això és perquè també els seus locutors són uns grans cracs que ho fan, però a nosaltres ens agrada també fer-ho d'aquesta manera, no? Una mica anar escoltant i anar després explicant el que et va venint al cap a mesura que escoltes els talls. Això també fa doncs que a vegades ens equivoquem, a vegades rectifiquem en directe, a vegades fem la trampa d'editar la gravació, ja que és un, en el fi al cap no deixa ser un programa gravat, però intentem que, tot i ser així un programa gravat, fer-lo el més en directe, entre cometes, dit així, possible.
També es parlava en aquest tall del Matí de Catalunya Ràdio d'aquesta importància de la ràdio com a mitjà d'accessibilitat immediata, senzilla, gratuïta, un detall molt important, perquè, per exemple, tu pots dir que fer una cerca a Google és gratuïta, però no és cert, perquè tu has de pagar la connexió a internet, no? En canvi, la ràdio no. Tu la ràdio la poses, sí que hauràs de posar unes piles si tens un transistor, o has de carregar la bateria al mòbil si l'escoltes des del mòbil, o has de pagar l'electricitat de l'aparell de ràdio si l'estàs escoltant des de casa, però al cap i a la fi el que és la connexió en si és absolutament gratuïta, i per tant aquest accés il·limitat a aquest mitjà li dona una importància cabdal respecte a molts altres mitjans. I també el que diem sempre, mentre tu l'estàs escoltant, l'estàs vivint, l'estàs somiant, l'estàs imaginant, en canvi la tele no, la tele és explícita, i per molt que també estigui bé veure imatges, penso que allò que t'expliquen des de la ràdio té una rellevància molt més gran pel que fa al nostre cervell i al nostre pensament i al nostre cor, perquè al final també et poden fer viure algunes sensacions d'una manera molt diferent de com ho fa la televisió.
És el poder de la paraula. La ràdio, a més, et permet, doncs, això, no? Estar, diguem, molt pendent. Tu pots sentir, com sempre es diu, no? O sigui, tu pots sentir o escoltar, que no és el mateix. Pots estar per casa sentint ràdio, o pots estar escoltant la ràdio, que vol dir que estic pendent del que està sonant. Aleshores, això crec que desperta això que deies, no? un dels sentits molt més enllà de la televisió, que la televisió, fi al cap, doncs, si estàs veient unes imatges, estàs bombardejat visualment per uns inputs, no? Doncs això, uns inputs visuals. En canvi, doncs, la ràdio, doncs, són les orelles i et permet, doncs, això, estar-ne molt més pendent del que està passant. I deixa a la teva imaginació el que tu vulguis imaginar del que t'estan parlant, no? L'últim recurs, no, allò que dèiem, sí, tots a casa hem de tenir, jo crec, una ràdio, anava a dir independent, independent elèctricament, volia dir, a piles, o que avui en dia les coses han evolucionat una mica més, ràdio amb bateria recargable, que jo a casa tinc una que és fantàstica, perquè es carrega amb una bateria que aporta una bateria dels antics Nokia, o com a mínim si sembla molt.
Caram.
Sí, i és el típic transistor d'un altaveu, però que, bueno, són aquestes coses meravelles que trobes mit in China, que una ràdio que val, i no us enganyo, em sembla que costa 15 euros, és recargable, porta una llanterna i és Bluetooth, que et puc fer sonar alguna cosa perquè allà la veu.
O sigui que ja però pots quedar tancat a qualsevol lloc, que amb aquest aparell en tens per estona,
sí,
entreteniment.
Sí, en tinc per estona, però el més important, que és una ràdio, diguem, de les de sempre, a piles, en aquest cas, versió moderna, bateria. I això sempre, i amb l'antena telescòpica, eh? I que